ahir la continuada de la frase.
Està...
No.
Com ha durat aquesta sèrie?
Esperem que us ho hagueu passat bé. Tenim un premi per vosaltres, després us el donem. Sí, després us el donem a la redacció. Moltíssimes gràcies, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Oriol, gràcies, Rafa, gràcies, Mireia, gràcies, Pep, també al Bernat González, al Jordi Nieto, per tota la feinada que ha portat aquest concurs, i evidentment a l'Eva i al Joan. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
I visca Plats Bruts.
Ara mateix, que vagi bé. Nosaltres hi tornem dilluns, bon cap de setmana, ara el Tobiràs, bona nit.
Amb Gerard Ballet.
Bona nit, 11:15, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 19 d'abril del 2024 i déu-n'hi-do amb el cap de setmana que tenim a tocar, amb l'anada de les semifinals de la Champions femenina demà, Barça-Chelsea a 2:15 del migdia a l'Olímpic Lluís Companys, i diumenge a les 9 de la nit el clàssic de la Lliga Masculina, Real Madrid-Barça. Dos grans partits que evidentment podreu veure i viure aquí a la sintonia de RAC1. Dos partits marcats pel passat més recent. En el cas del Barça-Chelsea, per exemple, les angleses venen de perdre dos títols en una setmana. I en el cas del Madrid-Barça, doncs un ve d'accedir a les semifinals de la Champions de manera èpica i l'altre de caure en la mateixa competició de forma cruel. I és veritat que segurament allò que deia Valdano en el seu dia, que el futbol és un estat d'ànim, doncs pot tenir raó perfectament. Poden marcar els dos partits tot el que ha passat en els dies previs, però alhora també sabem que el futbol és un esport imprevisible, especialment en partits igualats i de màxima rivalitat. I si no, que li diguin al Barça de Xavi, que ara fa una setmana aproximadament estava eufòric i que fa qüestió de dos dies va quedar eliminat de la Champions i sembla que doncs ja no hi hagi res a fer en qualsevol de les competicions, en aquest cas la Lliga, que és l'única que li queda viva. Per tant, estats d'ànim a banda, que ningú doni per fet que aquest cap de setmana doncs el Barça passarà per sobre del Chelsea a la Champions femenina, i el Real Madrid, com que ve llançat, farà el mateix a la Lliga masculina. S'ha de tenir en compte, sí, és veritat, s'ha de tenir en compte tot el que ha passat en els dies previs, però el futbol ja ens ha demostrat que de lògica, poca. Per cert, després de l'eliminació contra el Paris Saint-Germain, avui el que ha fet la plantilla del Barça és tancar files. Recordeu que després del partit, Ilkay Gundogan va fer unes declaracions sobre la jugada de l'expulsió. Ahir li va contestar el protagonista d'aquesta jugada, l'uruguaià Ronald Araujo, i avui, que era dia d'atenció als mitjans, doncs gairebé tots els futbolistes de la plantilla han reconegut que ho han parlat de portes endins i que està tot arreglat. Entre ells, el mateix Gundogan.
That's how the most successful teams.
Així és com els equips més exitosos creixen, milloren, comunicant-se, mirant-se els ulls els uns als altres i parlant pel benefici de cadascú individualment, però al capdavall pel benefici del club, perquè tots som aquí per fer el club millor, per situar-lo a la millor posició possible. I ser exitosos, des del dia que vaig arribar, tothom està alineat en això. A vegades, evidentment, hem d'aclarir coses, però la intenció genuïna de tothom és treballar per l'èxit d'aquest gran club. Això és arribar al nostre major potencial i guanyar el màxim possible.
To try to win as much as possible.
Declaracions de Gundogan a la cadena televisiva ESPN abans de, com dic, disputar el clàssic diumenge a partir de les 9 de la nit. Què li van semblar les declaracions de Gundogan al Ferran Martínez, del Juan Irigoyen, al Marc Marvà? Creuen que està ja tot aclarit i tot arreglat, que va ser només un malentès entre Gundogan i Araujo? En parlarem, evidentment, de seguida també a la tertúlia, avui amb els habituals dels divendres. Abans de d'Esport en directe. Aquesta hora, com passen 5 minuts de 2:15 de la nit, tenim en marxa el primer partit de la 32a jornada de Lliga. I és un partit important a Sant Mamés, entre l'Atlètic Club i el Granada. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
I abans parlàvem de que el futbol de Lògica no n'entén gaire, doncs de moment la Lògica no s'imposa a Sant Mamés.
De moment empat a 1 entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Granada, un partit de pronòstic clar en termes de travessa, seria un 1, però de moment hi ha repartiment de punts i de fet jo crec que signaríem, Gerard, tu i jo, que som aquí a l'estudi seguint el partit, que això s'acabés així. Si fos un 1-2 seria fantàstic, però amb un empat a 1 jo crec que ho signaria amb tots plegats. Per què? Perquè l'Atlètic Club és el cinquè classificat i, per tant, és un dels perseguidors del Girona en la lluita per entrar a la Lliga de Campions de la temporada que ve. Ara mateix, amb aquest resultat, el Girona, que demà rep el Cádiz a les 9, amb 65 punts, en té 7 més que l'Atlètic Club de Bilbao. Si demà guanyés, podria ampliar l'avantatge fins als 10, però encara queden molts minuts. Un quart d'hora més el temps afegit a Sant Mamés, amb domini de l'equip de Valverde, però sense grans ocasions, Atlètic Club 1, Granada 1.
Seguirem al final del partit, evidentment, durant aquest inici del Tu diràs, perquè la veritat és que el resultat repercuteix directament en les opcions i les aspiracions del Girona d'entrar a la Lliga de Campions de la temporada que ve. I a segona, Agut, s'ha jugat ja un partit, era el partit del líder, com s'ha acabat?
Doncs el Leganés, que sembla que s'ha convertit en una màquina d'empatar. Ha empatat 4 dels últims 5 partits, avui també, al camp del Tenerife, empat a 0. Amb aquest resultat, els madrilenys continuen sent líders de la competició, però tenen 5 punts d'avantatge sobre l'Eibar. Segon, l'Espanyol, tercer, i el Valladolid, quart. Tots aquests equips, evidentment, encara han de jugar els partits d'aquesta jornada i podrien reduir la diferència fins a només 2 punts.
Del futbol internacional, més enllà de la primera divisió i la segona, mira, el més destacat a hores d'ara és el partit de la Juventus, al camp del Cagliari. Encara no s'ha acabat, queden 2 minuts més l'afegit. Cagliari 2, Juventus 2. La Juve que ha començat perdent el partit 2-0 i que ha remuntat amb 2 gols a la segona part. La Juventus ja no té opcions de guanyar la Sèrie A i tampoc té opcions de quedar-se sense Champions. Per tant, està una mica en terra de ningú. Com cada divendres, al tram final del programa, parlarem de futbol internacional a la volta al món i us explicarem, per exemple, una sanció històrica als Països Baixos. Han castigat el Vitesse amb una reducció de 18 punts. A la volta al món, el Camí i el Naveira ens explicaran per què aquesta sanció, que, per cert, fa que el Vitesse perdi la categoria després de 35 anys a la màxima divisió del futbol neerlandès. Tot plegat mentre continua el serial de les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, avui el Tribunal Administratiu de l'Esport ha admès a tràmit una de les denúncies que va presentar el president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors Espanyols, Miguel Ángel Galán. És la relacionada amb el cens electoral. Ara, a priori, la comissió electoral ha de resoldre el recurs i decidir si es repeteix el procés electoral. Tot i que la federació diu que no cal tocar res, que no hi ha cap inconvenient. En canvi, el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ha desestimat una altra denúncia de Galán, en aquest cas que feia referència a la proclamació de Pedro Rocha com a president. Tot plegat mentre des del govern, el president del CSD, Rodríguez Uribes, ha assegurat en declaracions a l'agència EFE que un president de la Federació Espanyola que representi, per exemple, Espanya en una competició com l'Eurocopa no pot ser que estigui investigat, i tant la FIFA com la UEFA avui per carta han exigit que la federació tingui un president com més aviat millor. Més coses, avui era jornada dels quarts de final de l'Open Bank Sabadell Conde de Godó i ha estat una jornada maratoniana. S'ha acabat res, fa qüestió d'uns minuts. Anem cap a les pistes del Real Club Tenis de Barcelona amb l'Albert Bassas. Hola, Albert, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
T'has quedat a sopar avui aquí?
Sí, sí, no hi comptàvem, però encara som aquí, a les pistes del Tenis Barcelona, perquè, a punt d'abandonar el club, això sí, perquè fins ara mateix, com tu deies, no ha finalitzat el darrer partit d'aquests quarts de final, el que enfrontava el serbi Lajovic i el Francesc Fils, finalment amb victòria per Lajovic, també en 3 sets, d'aquí que el duel s'hagi allargat tant també, 6-4 a Lajovic, 3-6 Fils i 6-2 per Lajovic en el tercer, i definitiu per citar-se d'aquesta manera amb el grec Tsitsipas a la segona semifinal del torneig, i sort encara encara que el Godó té llum artificial i els partits, mira, es poden acabar, però realment això d'avui m'ha recordat a quan vaig estar a la Caja Màgica en aquella primera Davis de Piqué que sortíem cada dia de matinada. Avui el motiu ha estat que accepta, de fet, el partit de Ruth contra Arnaldi, tota la resta, inclòs aquest últim, han superat les dues hores de joc, i això doncs explica el retard. Però hi havia prou gent encara, jo crec que un miler de persones, tots ells lògicament veient aquest partit, perquè la resta del club ja no hi havia ningú, ara ja no queden ni periodistes. Demà, per tant, ja tenim les semis definides. Lajovic i Tsitsipas a partir de les 4, abans Gerard a 2:15, sí. El Ruth Echeverri.
Molt bé, doncs semifinals definides, res comparat amb el que vas viure a la Caja Màgica. Allò em sembla que hi va haver partits que van acabar a la 1 de la matinada.
I més i tot, i més, no? Això no s'ha de tornar a repetir, ni que sigui pel bé de l'espectacle.
Avui ha estat excepcional i la veritat que com a mínim els partits han estat entretinguts, i emocionants, gairebé tots ells. Molt bé, Basses, després ens ho expliques i ens amplies.
Perfecte, doncs fins després.
Fins després. També a aquesta hora sabem ja quins 8 equips jugaran els play-offs de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Qui és el 8è equip? El Baskonia o la Virtus de Bolonya?
És el Baskonia, que ha guanyat 89-77 la Virtus amb un nou espectacle, amb una nova exhibició i amb moltes de Marcus Howard. 28 punts. Ha estat escandalosa l'exhibició del nord-americà que segueix meravellant el Bues Arena. Per tant, el Baskonia, que jugarà contra el Real Madrid, és el 8è classificat contra el líder en aquests quarts de final que arrenquen dimarts que ve. Els play-in també es completen aquesta matinada a la NBA, a la 1 Heat Bulls, i a 4:15 Pelicans Kings. I per demà tenim l'última jornada de la Lliga Femenina, unificada a les 7 de la tarda, i també la 30ena de la CB. Després ho expliquem.
Molt bé, gràcies, Dani.
Fins ara.
Això d'una banda, de l'altra, el Barça de futbol sala ha perdut el seu partit de Lliga contra el Betis al Palau Blaugrana el dia que tornava a jugar el brasiler Ferrao, Rubén Pérez.
Final del partit al Palau Blaugrana, Barça 2, Betis 4 en el retorn de Ferrao. El pivot brasiler ha tornat a jugar 8 mesos després de trencar-se el tendó d'Aquiles. La pantera de Chapecó ha estat l'autor d'uns dels dos gols d'esculers, l'altre ha estat d'Eric, mentre que pels bètics han marcat Lin, Carrasco i Rafa López per partida doble, un d'ells quan el Barça jugava en inferioritat per l'expulsió directa d'André Coello. Un partit també on ha debutat Roger García, que amb 16 anys i 38 dies es converteix en el debutant més jove de la secció. Tot i la derrota, els de Jesús Velasco continuen com a líders i tornaran a jugar aquest pròxim dimarts al Palau contra el Jimmy Cartagena.
Gràcies, Rubén. Aquesta matinada, per cert, també estarem pendents del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1, perquè hi ha cursa a l'esprint, un d'aquells grans premis en els que hi ha dues curses, la normal i també la de l'esprint. Doncs aquesta matinada, a les 5, de fet, hora catalana, cursa l'esprint amb la pole de Norris, Hamilton sortirà segon i Alonso tercer, Verstappen quart i Sainz cinquè, en una classificació marcada, per cert, per la pluja. La cursa a l'esprint a 19 voltes. La cursa llarga serà la matinada de dissabte-diumenge, cursa per la qual encara no hi ha una graella formada. Demà a les 9 del matí, hora catalana, és a dir, després de la cursa esprint, es farà la sessió de classificació. I tenim definida la segona semifinal de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, després dels partits de quarts de final que s'han jugat entre aquesta tarda i aquest vespre. La jugaran el Fraga, que ha derrotat el Voltregà, i el Palau, que s'ha imposat al Manlleu. Dos minuts i 3:15 de la nit. Et queden ungles agut o no et queden ungles?
Poques, perquè l'Atlètic de Bilbao, sense estar gaire endreçat, va atacant. El Granada li costa molt tenir la pilota, deixa alguns espais, de moment no hi ha grans ocasions, però encara queden 8 minuts més al temps afegit, es manté l'1-1, que seria un gran resultat pel Girona, però ja veurem com s'acaba aquest partit entre l'Atlètic Club i el Granada de Sant Mamés.
Doncs esperem que no hi hagi cap novetat mentre fem la pausa i obrim la tertúlia. Això serà de seguida.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Benvolguts professionals, sabem que teniu cura de cada casa com si fos única, per això us preocupeu de protegir-les del sol, de la pluja i de qualsevol inclemència. Per això a Obramat trobareu una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. A més, amb el nostre sistema tintomètric podràs aconseguir el color exacte que necessites. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
La Chiquita Padel de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa la llei, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt maco.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
38.999. 3-8-9-9-9.
Sèrie
79 079.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Dos minuts per sobre de tres quarts d'onze. Ja hi tornem a ser, a inici del programa d'aquest Tu diràs de divendres. I l'Atlètic Club de Bilbao pot o no pot? Si no fan aquesta, potser no en faran cap altra. Espero no haver-m'ho d'empassar. Però avís, el gol de l'Atlètic Club tres vegades en aquest corna. La pilota circulant per l'àrea ha quedat solta i al final, després que gairebé es fessin un autogol, els jugadors del Granada fixen la rematada d'Iñaki Williams per on surt a la mitja volta, a la frontal de la petita. Uf. I a mig metre del pal. O sigui, Valverde ho estava celebrant ja. No m'estranya, perquè era per celebrar-ho, però vaja, més clares que aquesta difícilment les tindrà l'Atlètic de Bilbao o un futbolista professional. Veig una estadística a la tele ara, 19-3 rematades entre l'Atlètic Club i el Granada. Evidentment, mira, hi ara 6 ocasions de gol pels biscaïns, una pels andalusos. I al final, vaja, de moment el resultat és d'empat a 1. Quan queden 4 minuts més el temps afegit pel final, a Sant Mamés, el que seria un gran resultat pel Girona. Doncs déu-n'hi-do l'ocasió, la doble ocasió que ha tingut l'Atlètic Club de Bilbao per marcar el segon gol, el que seria el gol de la victòria. De moment 1-1, com diu l'Agut. Hola, Marc Marvà, què tal? Bona nit.
Bona nit, Ballera.
Veig que hem deixat les...
He deixat les crosses.
I que sí, ja tot va, que... tot va bé, eh? La recuperació
poc a poc.
Va...
poc a poc anem a millor.
Va pel bon camí.
Sí, ara l'objectiu caminar bé, perquè encara anem una mica de costat, però bé, anar sense crosses... Això de posar un plat a taula, la gent no sap quin valor té, que és tenir les dues mans lliures i poder portar el plat del marbre, de la cuina, a la taula.
Et sents molt, molt més útil ara.
Home, per favor, sisplau.
Per nosaltres favor. Que ens alegrem. Juan Irigoyen, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Tu també estàs recuperat, Juan.
Jo estic recuperat, sí.
La semana pasada no va a venir, pero está recuperado y en plenas condiciones.
Le puse un mensaje a Laia que hoy se quejó de mi mensaje, pero...
Hola, Laia, buena nit.
Buena nit, ¿qué tal?
per al·lusions, si vols fer alguna mena de comentari.
Le dije que había visto la muerte y se enojó.
Hola, amigo. Però... Estuve a punto de morir. Ara... Algo així, no sóc bona imitant, però el Ferran Martínez el va escoltar.
Però hem de tranquil·litzar l'audiència.
Perquè van rebre el missatge.
Podem posar nota veu de WhatsApp, sisplau.
No, perquè esa parte se puede escuchar, pero la siguiente es... No sé.
Si vols el tallo i posem la primera part.
Pero chapa y pintura, ¿no? Juan, chapa y pintura.
Estoy bien. Cuando, o sea, estoy bien. Estuve ingresado, pero tampoco estaba tan mal. Estar ingresado, si no te sentís muy mal, estás cómodo.
Pero vas a ver a la muerte, ¿no?
En un momento en París la vi, ¿eh? En el momento, pues estuve en un hospital público en París. Escuchaba los goles desde la habitación.
¿Pero es puede explicar eso o no?
Però sí, no hi ha ningú problema.
Això que va sí, ser... ho està explicant.
Però, això dic, però va ser això que va ser, unes hores abans del partit, o...?
Yo ya venía mal yendo al estadio, o sea, viajando a París, digo, escribo en el avión porque no llego, tenía miedo de no llegar ni a la previa, voy a lo de Xavi y le digo a los de prensa del Barça, díganle a Pruna que me vea. Pruna es el médico del Barça, que no podía más. Y entonces Pruna me vio, pero claro...
¿Pero qué tenías? ¿Qué síntomas tenías?
No, me dolía como... Yo tenía miedo, tenía apendicitis, porque tenía como un dolor muy fuerte en esa parte. Pruna me dijo, no creo que sea apendicitis, tómate esto, no sé qué, y si te seguís sintiendo mal, mañana llámame. Y al otro día me seguía pésimo. Y dije, bueno, voy a un hospital. Y bueno, claro, un hospital público en París es una experiencia digna. Bueno, no... Y nada, me atendieron de puta madre, me presenté con un NIE vencido, o sea, el NIE es el documento de los español para extranjeros, y los tipos me miraban así, me dijeron, ¿tú eres pasaporte? Y le dije, no, es lo único que tengo. Me dijeron, dale, ok, pasa.
Y vas quedar unas horas allá.
Y me quedé, llegué a las 3 de la tarde y me fui a las 12 de la noche.
¿Y vas a vivir al partido desde la habitación ingresado?
No, en un pasillo nefasto, había olor a pis, una cosa bastante nefasta, en una sillita de hierro que ya no podía estar ni sentado en un momento, y le digo al médico, déjame tirarme la camisa, amigo, le digo, no puedo más. Y me dice, no las necesito. Y cuando entro al TAC, veo que está el Barça ganando 1-0. Yo lo venía siguiendo, escuchando a ustedes. Pero acá, para el TAC me saqué los auriculares. Entonces entro y veo ahí el gol de Dembélé, me haciéndome el tonto, y me dicen, ¿sos español? Y le digo, no, soy campeón del mundo. Entonces, es un muy mal lugar para hacerme gracioso con el campeón del mundo. Entonces,
bueno, tan mal no estabas.
Me meten en el TAC, bueno, ahí, un TAC.
Pensaba que te sacarían ya del hospital.
No, un TAC era la NASA, no hacía ni ruido.
No, clar, campeón del mundo contra ells, a més.
Sí, no era lloc.
I tot això, en quin idioma parlaves? Això m'interessa.
Con ellos en inglés, el TAC era tan bueno que me lo programaron para que me hable en castellano. Viste, con el respire, que tampoco era tan difícil lo tenía que escuchar, pero bueno. Y entonces escucho gol. Y a los 2 segundos escucho gol de vuelta y digo, ¿estos son tan tontos que celebran la repetición?
Mientras te hacías el TAC, ¿eh?
Y era así, y era que nos habían dado vuelta el partido y salgo de ahí, yo ya no podía hacer más chistes porque ya había hecho el TAC. y me dejaron ahí un tiempo y a las 12 ya me dejaban irme.
Ja amb el Barça ben guanyat,
I el Barça havia ganat
i
ahí me volví a poner los auriculares y ahí los volví a escuchar a ustedes. Pero ya estaba recontra sedado, o sea que ya estaba bien.
¿Y qué era al final?
Era como las glándulas que bordean el colon se inflamaron y se dio vuelta por la inflamación y era un dolor tremendo.
Al final una anécdota, Juan.
Al final
una anécdota que mira, has explicat per començar
els oients ja podeu
anar enviant.
Cuando le dije a ella, estoy muriendo, era verdad, me estaba muriendo, el dolor.
L'àudio me'l va enviar a la tornada, estava pujant a Montjuïc a la tornada, per tant feia ja una setmana que li havien donat l'alta de l'hospital.
Vi la muerte, te dije. Vi la muerte, era cierto.
Han passat.
I no era tan dolenta, la mort.
No.
Hola, Ferran Martínez. Bona nit, eh?
Hola, què tal?
Després d'això ja no es pot superar, ja, no?
Podem plegar.
¿Quién era la muerte?
El resultado de vuelta.
Sí, tant que era la mort. Què ha hagut? Això s'acaba o no s'acaba, Sant Mamés?
Li queden 3 minuts i mig al partit, som al temps afegit, n'afegeixen 6, ara som gairebé el tercer del temps extra i es manté l'empat a 1. L'Atlètic Club ha demanat un penal que l'àrbitre no ha xiulat sobre Nico Williams i ara mateix el Granada amb alguna pilota de llarga intenta poder acostar-se a l'àrea contrària, però es manté l'empat a 1, que seria un gran resultat pel Girona a l'espera del partit de demà contra el Cádiz. L'Atlètic Club, que continua sent el dominador, el públic molt enfadat, també Valverde amb l'àrbitre Iglesias Villanueva, però es manté aquest empat a 1 a 3 minuts pel final i ja dins del temps afegit. És un exercici de resistència, sí, el que està fent el Granada, perquè evidentment amb el partit, els números i tot el que hem vist a la mà, l'Atlètic Club de Bilbao s'hauria d'en dues o tres punts, però de moment se'n reparteixen un cadascun quan queden 2 minuts i mig pel final.
Clar, està jugant el Girona a aquesta hora, no ho sembla, però Marvà, vull dir, està jugant, vull dir,
perquè avui
depèn del que passi aquí.
Sí, sí, es retalles entre cometes. No li retalles res, però si tu aconsegueixes la victòria, si Girona aconsegueix, li traurà 2 punts més a l'Atlètic de Bilbao.
Corna a favor de l'Atlètic de Bilbao. Corna a favor de l'Atlètic de Bilbao i queden 2 minuts pel final. Picarà el corna a l'Atlètic Club a l'àrea Raúl García, entre d'altres, que ha entrat fa pocs minuts a la gespa. La centrada al primer pal, la pilota pentinada precisament per Raúl García, una altra vegada corna. Per cert, que no ho he dit abans, el gol del Granada als primers minuts de partit, d'Iñaki Williams en pròpia porta, pentinant una pilota al primer pal després d'un corna picat per Gerard Gumbau, i el de l'Atlètic Club de Bilbao l'ha marcat Guruceta. Torna a picar el corna a l'Atlètic Club, la centrada queda curta, el refusa a la frontal i el Granada, que intentarà sortir a la contra. Ai. La pressió de l'Atlètic Club,
falta.
La recupera i segons l'àrbitre la falta. Mira com protesten els jugadors de l'equip biscaí, Ander Herrera, que no se'n sap a venir, i el públic que s'aixeca en massa per protestar la decisió i la targeta groga d'Iglesias Villanueva, el migcampista de l'Atlètic Club, que per cert ha perdut per lesió Yuri en aquest partit. El que li deu dir ara mateix Ander Herrera a l'àrbitre se'n deu estar recordant de tota la família. I de Marcos, que ha vist targeta groga i no podrà jugar contra l'Atlètic de Madrid al següent partit de Lliga.
Clar, és que a més, el següent partit de Lliga és un Atlètic de Madrid-Atlètic Club de Bilbao.
Sí.
Que ara mateix sembla que totes li ponen, no? El Girona, per aconseguir aquest objectiu que semblava a prop fa unes setmanes, però que amb la ratxa fora de casa de derrotes consecutives no se li ha anat complicant, però no ho ha pogut assegurar abans d'hora com semblava que passaria.
I l'Atlètic de Bilbao, que a l'anterior jornada va empatar a casa contra el Villarreal celebrant el títol de Copa, avui està empatant contra el Granada i, per tant, de 6 punts n'hauria guanyat només 2 jugant com a local en aquestes dues últimes jornades. El partit encara no s'ha reprès perquè Sergio Ruiz, migcampista del Granada, és a terra després de la topada amb Ander Herrera. A mi em sembla que Herrera té raó, perquè crec que no ha fet falta, però en tot cas l'àrbitre ha xiulat el que ha xiulat, ha amonestat el migcampista de l'Atlètic Club per protestar i teòricament queden 15 segons perquè s'acabi el partit amb l'empat a 1. Ara pilotada a l'àrea de l'Atlètic Club per part del Granada, el refús de la defensa, Gumbau a la frontal, pot xutar Gumbau, no l'engalta bé, només hauria faltat que un gironí de Campllong com Gerard Gumbau, ex del Girona, hagués fet l'1-2, per un moment l'he vist, ell que té bona esquerra. Som ja al 6è minut de temps afegit, l'àrbitre encara ho allarga un pèl més pel temps que s'ha perdut en l'última acció en què ha xulat falta a favor del Granada, pica de porteria Unai Simón, la pentina a l'Atlètic Club, la pentina Iñaki Williams, l'ha d'estripar la defensa des de la part esquerra. Ui. Mal refús, compta perquè l'Atlètic encara en vol treure una última jugada d'atac i provoca una falta.
Ai, ai,
molt murri la falta que ha provocat Raúl García a la punta dreta, una falta que és com un corna curt i que serà l'última. Molt murri Raúl García i molt poc expeditiu en la defensa del Granada amb un refús
Mauassa,
molt defectuós,
no?
Sí, senyor, el jugador que ha entrat en el lloc Mauassa de Carlos Neva. Pot ser l'última del partit. Som al 7è minut de temps afegit, 1-1 entre l'Atlètic Club i el Granada. Algú pot pensar què els va aquesta gent amb aquest partit? Doncs que el Girona pot respirar si avui l'Atlètic Club no aconsegueix la victòria i encara tenint l'as a la màniga del partit de demà contra el Cádiz a les 9 a Montilivi. A veure, que picarà la falta a l'Atlètic Club des de la dreta. Balla d'estons a l'àrea, la centrada, la frontal de la petita, refús de la defensa, per mi podria xiular ja. L'àrbitre, però, que dona opció al Granada d'intentar sortir al contraatac. Pilota perduda per l'equip andalús i diu l'àrbitre Iglesias Villanueva que s'ha acabat el partit. Moltes gràcies a Iglesias Villanueva, moltes gràcies al Granada per l'esforç. Semblava un 1 clar a la travessa. Finalment és un empat a 1 entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Granada. Això a l'Atlètic Club de Bilbao li fa leguits en la lluita per la Champions. El Granada no li resol res perquè continua tenint lluny la salvació, però el Girona li pot anar molt bé. Perquè si el Girona, que ara té 7 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao, amb un partit menys, guanya demà contra el Cádiz a les 9 a Montilivi, tindrà 10 punts més que el cinquè classificat, que és el primer que el pot desbancar de la Lliga de Campions, i això voldria dir que quedant 6 jornades tindria 4 partits de marge, perquè serien, en cas d'empat, 9 punts, però com que en són 10, per tant, serien 4 partits de marge sobre el cinquè classificat quan en quedarien 6. Si demà el Girona guanya, farà un pas gegantí per jugar a la Lliga de Campions de la temporada que ve.
I si algú es preguntava, li passarà factura a l'Atlètic Club el fet d'haver guanyat la Copa del Rei? Doncs dos partits a casa, dos empats, dos punts de 6 possibles, i ara en la següent jornada visiten el camp de l'Atlètic de Madrid, el Quivitas Metropolitano. Gràcies a Ut. Després fem la prèvia del Girona, condicionada ara ja sí del tot, sí, amb aquest resultat.
Perfecte, fins ara.
Fins ara, 11 en punt de la nit. D'aquí a poques hores, a 2:15 del migdia de demà dissabte, el Barça busca un altre final de la Champions a la Lliga de Campions femenina. Barça-Chelsea, una de les semifinals, Olympique de Lió, Paris Saint-Germain l'altra. Evidentment a RAC1 viurem en directe l'eliminatòria entre el Barça i el Chelsea des de la una del migdia, des de la una del migdia, mitja hora abans que comenci el partit, amb la Laia Colli i companyia. Laia, per on passa l'última hora del Barça abans d'aquesta anada de les semifinals?
Graham Hansen ha completat avui per segon dia tota la sessió amb el grup i estarà disponible per demà. L'única baixa, si no hi ha cap contratemps d'última hora, la convocatòria la tindrem demà al matí, és la de Mapi León. En canvi, el Chelsea, que ha arribat aquesta tarda a Barcelona després d'entrenar-se a la seva ciutat esportiva, està més tocat. Fins a 5 jugadores es perdran mínim el partit de demà. Sam Kerr, Nowen, Fischel i Miel. De Bright i Lauren James són dubtes, s'han exercitat avui al marge, però segons Emma Hayes, l'entrenadora del Chelsea, demà estaran disponibles perquè han viatjat i totes les que han viatjat les considera disponibles.
Avui ha estat dia de prèvia, l'Olímpic Lluís Companys, que han dit els i les protagonistes?
Doncs mira, d'entrada, Gerard, recordar que crec que és una molt bona xifra que s'ha de tenir present, que s'ha de valorar, i és que el Barça és a semifinals, és entre els 4 millors equips d'Europa per 6a temporada consecutiva, i ho ha estat equip de semifinals en els últims 8 anys 7 vegades. Patrick Guijarro creu que l'eliminatòria contra el Chelsea es decidirà per petits detalls i que l'experiència dels últims anys les pot beneficiar a saber portar els tempos del partit i de l'eliminatòria en general.
Esos nervios que igual te pueden jugar malas pasadas, yo creo que con esta experiencia que tenemos lo sabremos controlar más, y incluso la sobreexcitación, igual también puedes ir muy revolucionada. Yo creo que eso nos va a hacer también empezar bien el partido y esos minutos de inicio, empezarlos bien, yo creo que es muy importante en la eliminatoria.
En canvi, un punt que podria beneficiar el Chelsea, que va eliminar l'Ajax als quarts de final i és líder de la Lliga anglesa, empatat amb el Manchester City, és el ritme de la seva Lliga. Patri, però, creu que l'equip està suficientment preparat per igualar aquesta intensitat del Chelsea.
Puede ser un gran punto a favor suyo, que la competición, la Liga suya, sea más competitiva, o sea, que cada fin de semana tengan esa exigencia competitiva, pero es que nosotras nos exigimos a nosotras mismas. Puede ser que cada fin de semana igual lo que tenemos enfrente respecto a ella sea diferente, pero nuestra exigencia es máxima, es decir, nuestro chip cambia enseguida que entramos al campo y nos exigimos pase lo que pase.
Serà el tercer, la tercera vegada que es creuen Barça i Chelsea. La primera va ser a Göteborg a la final del 2021, amb victòria 4-0 del Barça, i la segona l'any passat a semifinals. Primer 0-1 a Stamford Bridge, amb gol de Graham Hansen, i a la tornada al Camp Nou 1-1 també amb Diana de la Noruega, que ha marcat en els tres enfrontaments previs contra l'equip anglès. Giralde espera demà una semifinal diferent a la que vam viure l'any passat.
Llegamos en un punto diferente, llegamos con más disponibilidad de jugadoras. Ellas llegan de perder dos competiciones importantes, están empatadas a puntos en la liga. Les faltan también jugadoras importantes para jugar este partido. Todo esto, ¿no?, hace que, junto con los estados de forma de las jugadoras actualmente del Barça, pues hace que el partido sea diferente.
El tècnic ha fet una crida perquè demà hi hagi una molt bona entrada a l'estadi olímpic i el públic es converteixi en un element clau.
I espero molt demà. Nosaltres som un equip molt, molt competitiu i demà hem de competir també a la grada, intentar millorar la xifra del partit contra el Real Madrid. Si hi ha gent que tingui dubtes de cara al partit de demà, que pensi que també no només volem guanyar la gespa, sinó volem també guanyar a la grada, i esperem que l'arribada al camp sigui meravellosa, que ens donin tot el suport possible durant els 90 minuts i que puguem gaudir d'un altre dia màgic, en aquest cas aquí a Montjuïc.
Aquesta tarda s'havien venut unes 35.000 entrades. A l'espera d'aquestes últimes hores, si més gent s'acaba animant, a un quart de 12 del migdia, i a crida perquè els aficionats es reuneixin a l'avinguda de l'Estadi Olímpic i rebin l'equip que sortirà, està prevista a la mateixa hora, des de la ciutat esportiva en autocar.
35.000 entrades aproximadament. Segurament, si l'horari hagués estat un altre, potser la gent s'hagués animat més a venir a l'Estadi Olímpic que Lluís Companys. Tot i que s'ha de dir que els preus aquesta vegada no eren, o sigui, eren populars en diferència o en referència al futbol masculí, però eren bastant més cars, eren bastant més cares les entrades que en altres partits de Champions.
Ja fa temps que els preus de les entrades dels partits del femení van en augment, van creixent. És cert que hi havia el condicionant del clàssic masculí del diumenge, per tant no es podia posar, o era contraproduent posar el partit el mateix diumenge, i que demà també hi ha un concert a la nit de Nil Moliner al Palau Sant Jordi. Aleshores, l'encaix no era fàcil d'aquest partit, però jo crec que l'horari no beneficia per res a l'assistència del públic, perquè el públic més familiar, el que es pot trobar és que molts dels nens a aquella hora estiguin jugant els seus partits del cap de setmana, perquè quan més juguen els equips base és dissabte al matí, dissabte al migdia.
Sí, és un hàndicap que hem de tenir en compte a l'hora de valorar l'assistència a l'estadi en el partit de demà. Un partit, Juan, que creus que serà igualat? Què t'esperes d'aquesta eliminatòria, que és la repetició de la mateixa eliminatòria que vam viure l'any passat, amb algunes diferències, com explicava ara Giraldez?
Sí, tengo la duda que me imagino que tienen todos. Me parece que es el primer partido competitivo en serio que va a tener el femenino del Barça en lo que va del año, porque en el grupo de Champions no tenían un grupo muy complicado. Después, en la siguiente ronda, tampoco era un rival demasiado fuerte. La liga es lo que es. Y bueno, te plantas contra el líder de la Premier. Y entonces, bueno, a ver cómo están en ese segundo de físico y de cabeza que necesitas en este tipo de partidos. Si estás, no sé, ese puntito que te marca la diferencia. Espero que sí, esa es mi única duda. Después, el resto, bueno, el Chelsea sigue con bajas, el Barça prácticamente con ninguna. Bueno, Mapi, ¿no? Nada más estaba de baja. Man. Entonces, bueno, es eso, y bueno, después el rol de Putellas, que me intriga en un partido así, ¿qué va a pasar? Pero bueno, esto es más de gestión de vestuario, de atmósfera, no lo sé, pero me gustaría, es una cosa que tengo bastante...
Pinta suplente, ¿no? ¿O no?
Sí, pero no es lo mismo, bueno, obviamente ser suplente que jugar 5 minutos, que jugar 10, que jugar media hora, que jugar, claro, que jugar 45, entonces a quién sacas en minuto 60 para que entre Alexia. Bueno, me interesa, o sea, no quiero decir que...
Tens
no.
curiositat.
Tengo curiositat, sí.
Tens curiositat saber quants minuts jugarà demà. Tot i que...
En un partido así, porque es el partido que...
Titular no la veus, però...
No, yo creo que no, pero claro, ¿por qué vas a sacar a Guijarro en el minuto 60 o en el minuto 55? ¿Vas a sacar a Aitana? Evidentemente no. El marrón, o sea, el Lamine Yamal, ¿quién va a ser? Keira Walsh, la mejor pivot del mundo, va a jugar de falso 9 en una posición que ya no está cómoda. Bueno, me intriga, bueno, esas cosas que
sí,
me dan curiosidad.
Sí. ¿Cómo veus, Ferran?
Bé, jo també estic amb el Juan, amb això que diu que és el primer partit segurament així doncs competitiu o de tu a tu que té el Barça aquesta temporada, i vull veure una mica com està l'equip. Per mi sí que hi ha baixes importants als dos equips. La Mapi l'any passat va ser, bueno, Mapi l'any passat va ser una jugadora molt important, recordo que també la van elogiar molt. No sé, no me'n recordo,
Emma Hayes
va ser qui la va,
sí.
I bé, després ve que el Chelsea, que potser no arriba en el seu millor moment aquesta temporada, pel que he anat seguint aquestes setmanes, perquè crec que ha perdut el liderat de la Premier, o està empatat.
Està empatat amb el City.
Però ja no ho és en solitari.
Però sí. Ja no ho és en solitari, no? I qui va primer, ara, per això?
No, per la diferència de gols al Chelsea.
El Chelsea, sí. Encara, eh? Vale. I, bueno, els ha eliminat a dues copes. A mi m'agradaria, també, quan he sentit avui la roda de premsa, bueno, he llegit la roda de premsa de l'entrenadora. Que...
La Leicester Mundo Deportivo, no?
El diari referència, gràcies, sí.
Bueno,
entrevista a Aitana crec que no, però
no, és veritat,
no, bueno, perquè l'ha fet el Juan.
L'entrevista a Aitana la podeu llegir al País,
sí. El País amb el Juan, sí.
Ho repartim, no, que, vols fer la teva...
No, jo no he tingut entrevista.
Totes les puces de sobre i ha passat la pilota absolutament al Barça, donant-li tot el favoritisme i anant absolutament de bueno, de...
Sí, un discurs sí, una lluances, mica victimista sí. d'Emma Hayes, perquè ha recordat que van jugar dimecres, que no han pogut preparar
només bé el partit. Només han fet un entrenament, partit, no?
Sí. També que el Barça té més pressupost que el Chelsea. Això sí, ha elogiat també el Barça, ha dit que aquest equip passarà a ser un dels millors equips
sí,
de la història,
titular,
però sí que hi ha un punt jo de victimisme.
Sí, que són el favorit per guanyar la Champions. Bueno, que evidentment, això ho sabem tots. Sí.
Això crec que és...
Sí, però aquesta temporada...
Públic i notori, no?
Bueno, però...
No, està clar. Bueno, per això, bueno, també era favorit al Manchester City,
sí, sí.
A la masculina, sí.
I ara ha arribat a un punt de la competició que ho has de demostrar.
A este equipo como que lo único que le falta es ganar una final de Champions al Lyon, no?
Sí. És que
i és la que tot apunta que serà, no?
Sí. Els dos anys que has guanyat la Champions no t'has creuat amb l'Olímpic. Sí, sí. I continua havent un compte pendent contra les franceses perquè encara no les has aconseguit guanyar mai.
Seria com tancar el cercle una mica, sí. No? Ja de definitivament. Això i el Rei Pòquer, que opta a l'equip, tenint en compte... El pòquer, perdó, sí, Rei Pòquer no, perquè no hi ha 5 títols en joc, sinó que n'hi ha 4. Mira, com que el Chelsea el mirem de reull des d'aquí, volem saber una mica... si l'equip anglès té realment opcions de disputar-li l'eliminatòria, aquest Barça, i per on passen les seves opcions. En volem parlar amb el Marco Rayado, expert en futbol femení, especialment del Chelsea, equip del qual és seguidor i del que ha vist tots o gairebé tots els partits. Hola, Marcos, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a participar.
No, a ti. ¿Me equivoco si digo que has visto todos o casi todos los partidos del Chelsea esta temporada?
Lo he visto todo, excepto 45 minutos de uno de los encuentros, que ese no lo pude ver, pero el resto, por suerte o por desgracia, porque realmente no sé muy bien cómo definirlo, pero lo he visto.
Li perdonem, ¿no? Si només he perdut 45 minuts.
Sí, no, vull dir... Imagina't, deu ser, entenc, la persona que més ha vist el Chelsea fora del Regne Unit. Marcos, por eso te pregunto, ¿cómo llega el Chelsea a este partido? ¿Es el peor momento de la temporada, teniendo en cuenta que ha perdido las semifinales de la FA Cup y que viene de perder también la final de la Copa de la Liga, uno contra el United y el otro contra el Arsenal?
Pues probablemente sí. A ver, yo creo que teniendo en cuenta el contexto del Chelsea, de ser equipo absolutamente dominador en Inglaterra, de haber ganado las últimas 4 ligas y muchísimos títulos, seguramente este sea el momento más bajo. Pero ya venía dando sensación esta temporada de no estar tan bien, tan excelso o tan determinante como en pasadas temporadas, en las que incluso... sin jugar bien, seguía sacando partidos adelante y sobre todo los duelos contra, pues eso, contra los tres grandes de Inglaterra lo solventaba. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido sí que llega peor. Por otro lado, yo estoy seguro de que al fin y al cabo una de las cosas en las que más destaca Emma Hayes es en la gestión de vestuario, es en la capacidad competitiva que le da el equipo, que siempre al final se acaba enchufando en los momentos importantes y que pese a no ser favorito y yo no comparto eso de que sea victimista que habéis dicho. Yo creo que es la realidad, es que el Barcelona es muy favorito ante este Chelsea. También lo era la pasada temporada y compitió bien el Chelsea, aunque quedase eliminado. Aún así, como digo, iba a decir 95% de opciones para el Barcelona. Es que yo no veo otro escenario. No veo otro escenario en el que el Barcelona no vaya a dominar el juego, no vaya a generar muchas más ocasiones. Y sí, como decíais, pues igual que el otro día en el partido del Manchester City masculino, se pueden encajar un gol, o bueno, por recordar un Barcelona-Chelsea, ¿no? En aquella eliminatoria con Di Matteo en el banquillo, sí, del Chelsea, dices, pues sí, pueden cazar una, pueden tenerla y que salga bien. Pero lo normal es que no, lo normal es que pase el Barcelona, y yo creo que el Barcelona sentencia esta eliminatoria en el partido de ida, ¿eh?
Sí, ¿eh? ¿Tú crees que mañana esto queda resuelto?
Yo creo que sí, a ver, claro, igual ahí me tira que yo soy aficionado del Chelsea y que también lo veo todo muy negro porque veo mucho los errores del equipo, pero es que es un equipo que no defiende bien, que no tiene calidad a nivel defensivo, y se van a tener que alinear los planetas como la pasada temporada, de que de repente haya jugadoras que no están haciendo un buen año y que están por debajo de las expectativas, que vuelvan a su mejor momento, que vuelvan a su prime y todo salga bien. Entre eso, que el nivel, vamos a decir individual, ha bajado en este Chelsea, que colectivamente es un equipo que ni presiona bien, ni se ordena del todo bien, es que yo veo muy complicado. Y que enfrente está el Barcelona, claro. Enfrente está el Barcelona, que si tiene un día, ya no voy a decir sobresaliente, si tiene un día notable, si tiene un buen día, si hay dos, tres futbolistas que están bien, es que da igual lo que hagas.
O sea, 8-0 mañana después. No.
La gent reservant per Bilbao ja, directament, ja apartaments.
Hi ha gent que ha reservat, sí, apartaments, sí, i tenen les entrades, però clar,
ja confirmen, pagant, la gent està pagant ja.
Un panorama apocalipsi ara mateix pel Chelsea, perquè les bajes també afecten, és a dir, Sam Kerr, per exemple, debilita l'equip clarament, entiendo.
Muchísimo. A ver, la baja de Sam Kerr, a pesar d'haver fitxat a Mayra Ramírez, que també és una delantera con mucho potencial física, fuerte físicamente, pero es que Sam Kerr te daba dos cosas diferenciales. La primera, en contextos de este tipo, en el que vas a estar muy replegada seguramente, ese desahogo de buscarla directo, de que te retenga balón, de que te pueda dar eso, luego la transición para una jugadora que corre. Y luego, a lo largo de esta temporada, se ha visto que hay partidos en los que rivales inferiores al Chelsea se han metido más atrás y te falta esa potencia, ese potencial de delantera de área, delantera 9, que te remata absolutamente todo, y además en los momentos importantes. Entonces, Kerr se nota, Millie Bright, que ha entrado en convocatoria, pero lleva sin jugar todo el año. El último partido que jugó, me parece que fue el 2-2 contra el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano, y es la capitana, y es seguramente la mejor central. Bjorn no está, que es a la que has fichado porque Bright no estaba. Hay jugadoras que no llegan bien. Dos de las defensoras fichadas, bueno, la pasada temporada Buchanan, esta Ashley Lawrence, no han dado un buen rendimiento tampoco, y de hecho Ashley Lawrence yo creo que no va a ser ni titular. Pues es que yo lo veo complicado, honestamente. 8-0 no, pero veo más probable un 4-0, un 5-0 que una victoria del Chelsea.
Bueno,
nosotros lo firmamos.
No. Ell, o sigui, el Marcos té la seva opinió, i el Marcos ha vist molt més el Chelsea, evidentment, que nosaltres. Entonces el Chelsea, ¿a qué va a jugar mañana, entiendo? ¿A defenderse y ya está?
Sí, va a jugar, vamos, yo creo que sí. Luego, con Emma Hayes, vete tú a saber. Igual improvisa algo, igual hasta mete tres central, no lo sé. Pero yo creo que va a ser un partido similar al del año pasado, con un Chelsea cediendo la posesión, de hecho, sin presionar arriba, quedándose en campo propio, a buscar que el Barcelona no finalice alguna jugada, pillar al Barcelona con Fridolina Rolfo, con Ona Valle muy adelantadas en el campo, porque eso sí, el Chelsea tiene velocidad arriba, tiene a Mayra, tiene a Rittin Kanerit, que te pueden pillar, y si estás fuera de sitio, con un buen balón en largo, pero va a tener que estar, y es que es muy difícil para el Fútbol Club Barcelona, porque si no te entra Hansen en uno contra uno, tienes a Rolfo doblándote la banda, tienes a Mariona haciéndote superioridad por dentro, tienes las combinaciones que tienen en el centro del campo, va a ser muy complicado. Yo creo que sí, va a jugar replegado, pues eso, no voy a decir colgadas del larguero, aunque en algún momento seguro que el Barcelona las mete dentro del área, pero en campo propio, buscando que el Barcelona se equivoque, que se ponga nervioso, que vean que no les entra esa primera ocasión. Como llegue el gol rápido del Barcelona, sí que puede ser un pasar por encima del Barça, ¿eh? Yo creo que hay mucha diferencia, a pesar de lo que debería ser el Chelsea. Hay una diferencia entre lo que debería ser el Chelsea, entre
pues eso, la inversión que se ha hecho, las jugadoras que se han fichado y luego la manera en la que juega el equipo y cuál es el nivel real del equipo.
Lo veremos mañana. Esto del presupuesto, por cierto, tienes razón lo que dice Magéis, de que hay mucha diferencia. ¿Tienes constancia del presupuesto que maneja el Chelsea o no?
No, no tengo ni idea, pero no creo que sea así. No creo que el Chelsea maneje menos presupuesto. Luego siempre hay, pues eso, este tipo de cosas, de cuánto se asigna, del masculino, etcétera. Entonces, seguramente, yo creo que por ahí va el tema de que el presupuesto del femenino como tal igual es menor, pero luego sí que hay asignaciones que te pueden caer del masculino que igual no entran en presupuesto del femenino y por ahí te vas parcheándolo, ¿no?
Yo una última pregunta por mi parte, Marcos, teniendo en cuenta que al Barça ya no solo esta temporada, ya desde la anterior, le está costando los partidos fuera de casa, los partidos a domicilio, ¿crees si por lo que fuera la eliminatoria se fuera abierta a Stamford Bridge y se tuviera que decidir allí, ¿crees que ahí el Chelsea ganaría más enteros, que ahí sí que le puede poner en dificultades?
Yo creo que si la eliminatoria se va abierta al partido de vuelta, para empezar yo lo firmo, o sea, firmo un 1-0, una derrota 1-0 para el Chelsea, y creo que habría más opciones, pero por el propio nerviosismo que puede entrar en el FC Barcelona de pensar que no lo tienen y que pueden quedar eliminadas y ver cerca, entre comillas, una posible eliminación, más que por la manera en que se desarrolla el encuentro. Evidentemente, bueno, Chelsea jugando en casa, pues mejorará, tendrá que proponer un poco más. Y al Barcelona jugando fuera de casa, como decís, le ha costado algo más. Pero igualmente los partidos que le han costado, al final los ha ido sacando adelante también, y los que no, tienen un contexto muy específico. Entonces, y a mí me cuesta ver que incluso con un 1-0 o con un partido, con un empate, vamos a poner un empate en este partido de ida, el Barcelona no pase la eliminatoria. Però ja seria un contexto diferent, clar.
Demà veurem si té raó el Marcos o si el Chelsea és més competitiu i fins i tot acaba rascant algun empat.
Sí que m'agradaria dir que, clar, algú pot escoltar contra qui juga el Barça aquestes semifinals. Escolta, és que el Chelsea és un equipàs, té un molt bon equip, amb molts bons noms, el que passa és que aquest Barça està a un nivell superlatiu.
Clar.
En quant a nivell individual de les futbolistes i a nivell col·lectiu.
Sí, sí, ho ha demostrat, ho demostra la Lliga, però és que també ho ha demostrat en els últims anys a Europa i en aquest cas a la Champions. Gràcies, Marcos, una abraçada.
Un abrazo, muchas gracias.
El Marcos Rayado, el podeu, per cert, seguir a través dels comptes a les xarxes de Marcos Futfem, a YouTube, a Twitch, el trobareu, parlant del seu Chelsea i també d'altres qüestions.
Molt a favor de la gent que es mulla tant, eh?
Optimista,
sí,
també.
Sí, 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 sí.
Optimista.
Ha pintat un panorama, Juan, que...
No. Bueno, sí, si és tan hincha del Chelsea, nos mató.
Sí, però bueno. quan a vegades ets molt seguidor del teu equip, també no, tens la sensació de ser pessimista.
Però ell viu en Anglaterra?
No, segueix el futbol des d'aquí.
Ah, ok.
Sí, sí, però la Lliga Anglesa i els partits a Anglaterra es poden veure...
No, pensé que vivia en Anglaterra, per això el fanatisme per el Chelsea.
No li hem preguntat d'on li venia, però vaja, és del Chelsea. Punt. I...
Ves que només no ha vist 45 minuts en tota la temporada.
Sí, se'ls va perdre. I no els ha recuperat, eh?
A mi me sorprende mucho esa gente que es como esa afición por equipos que... No randoms en este caso, pero cuando me encuentro, no sé, hay un enlacer que es fanático del Milan.
Adrián Soldevila, ¿no?
Adrián Soldevila, que es socio. Sí. Y vos decís, ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento te hiciste socio del Milan?
El Pedrol és soci d'un equip de Manchester que juga, no sé, a la setena lliga o jo
què
sé.
¿Cómo se llama ese equipo? ¿Cómo se llama? Ahí sí, el vecino ahí de Manchester. No sé
com es diu. És veritat que l'Albert hi va sovint, a vegades, a veure... Sovint tampoc, però sí que de tant en tant... Crec que no hi ha anat només una vegada, sinó unes quantes a veure el partit. Bé, estem molt tranquils després d'aquesta intervenció de Marcos.
No,
ja està. Ja està. ¿No?
Como es, juega putella titular entonces mañana. Si van a meterle 8.
Sí, sí. No cal dir res més. A veure, va, Laia, quin 11 pot treure demà el Barça, l'11 de gala?
Catacoll, a la porteria, defensa, Ona Batlle, Paredes, Ingrid Engen i Rolfo, mig del camp, Keira Walsh, pivot, interiors, Aitana i Patri, al davant, Graham Hansen, Salma Parayuelo i Mariona.
I el del Chelsea?
Del Chelsea seria Hampton a la porteria, defensa, Perisset, Carter, Pucanan i Lorenz, doble pivot amb Cuthbert i Loi Pols, al davant, Ritin Caneyer, Nusken i Reiten, i en punta Mayra Ramírez.
I demà Xiula farà part, demà?
Sí, Stephanie farà part, la francesa, i al bar hi haurà Katalin Kulcsár d'Hongria.
Mira, el Miquel Agut des de la redacció em diu que és United of Manchester, l'equip de l'Albert Pedrol, i que l'Adrià Soldevila és del Milan perquè va viure allà durant un temps.
Bé, això també, però nada. Bueno, el Solde te quiero igual, eh?
Sí. 3 minuts per sobre de... No, 7 minuts i 2 quarts de 12. Mira, el que farem serà una pausa, re, molt ràpida, i ara de seguida tornem.
Tu dirà, amb Gerard Ballet.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
RAC ho presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
I dos quarts de 12, aquí seguim el Tu diràs. Ara de seguida parlem de les declaracions d'Ilkay Gundogan, de tot el que ha passat aquesta setmana després de l'eliminació contra el Paris Saint-Germain, i ja mirant cap al clàssic de la Lliga Masculina entre el Madrid i el Barça. Ens quedava per dir, Laia, que demà també juga l'anada de l'altra semifinal, la semifinal francesa, a les 7 de la tarda, Olympique de Lió, Paris Saint-Germain. Amb els dos precedents aquesta temporada, un empat i una victòria per l'Olympique, que lidera la Lliga Francesa amb 9 punts més que les de París. Mira, anem un moment cap a Lió, el company de TNT Sports México, l'Ignacio Migueles. Hola, Ignacio, bona nit.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buena nit, buenas noches. Te quería preguntar, Ignacio, ¿cómo llegan los dos equipos? Tú que has vivido la previa para TNT Sports México, ¿cómo llegan los dos equipos a esta cita y a quién se da por favorito en este partido?
Bueno, la verdad que el favorito es el Olympique de Lyon, ¿no? Tú lo has comentado, líderes en la liga francesa, con diferencia de puntos. Además, el partido de mañana va a ser un partido récord por dos motivos. El principal es que es la decimoprimera vez que se enfrentan estos dos equipos en la Liga de Campeones femenina, y es la vez en la que dos equipos se han enfrentado más veces en una competición UEFA. También habrá récord en Lyon de asistencia. Se esperan más de 30.000 espectadores, por lo tanto se espera un gran partido que, como decíamos antes, el favorito es el Olympique de Lyon, pero ojo, porque tiene bajas importantes, como la de Herderberg y Lesomer, que se lesionó en la última llamada FIFA, una pequeña lesión de rodilla, se ha tenido que operar, no son los cruzados, serán unas semanas de baja, pero son dos bajas sensibles, entre las dos suman más de 20 goles, por lo tanto, en la faceta ofensiva, el Olympique de Lyon está un poco tocado, enfrente a un Paris Saint-Germain que entrenó esta mañana en París, que también atendió a los medios de comunicación en París y que a lo largo de la tarde-noche ha estado aterrizando ya en Lyon, donde descansa en su hotel de concentración.
Muy bien, te quería preguntar, Ignacio, también, ya que te tengo aquí, ¿el seguimiento en México de esta competición es cada vez más grande o qué repercusión tiene allí la Champions?
Pues la verdad es que sí que cada vez se está siguiendo más el fútbol femenino y también cada vez se sigue más el escudo de la persona latinoamericana o latina que del cual es fanático, me invento un Madrid, un Barça, se empieza a seguir absolutamente todo lo que es ese escudo. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona tiene mucho seguimiento en México y no solo lo tiene el masculino, sino que cada vez más lo tiene el femenino, ¿no? Yo creo que sí que se está avanzando mucho en cuanto al fanatismo del fútbol femenino, se está notando en los estadios y nosotros incluso lo estamos notando en audiencias todavía lejanas en comparación al fútbol masculino. Los horarios no ayudan, por ejemplo, el Barça femenino mañana juega contra el Chelsea en un horario complicado para México porque son las 5:30 de la mañana, será un horario complicado para hacer una buena audiencia, pero la verdad que el seguimiento empieza a ser cada vez mayor y eso es de agradecer, evidentemente.
Te quiero hacer una pregunta,
sí,
Juan.
Ignacio,
Juan Irigoyen.
Soy Juan Irigoyen. Vos sabés que yo te quiero desde la época que te conocíamos como el búfalo de Manzanares.
¿Puedes explicar?
En
serio, pero claro, ahora
ya tienes que desvariar. Es que entra Juan y hay que desvariar un poco.
No, pero nos conocemos hace 1000 años con Nacho Migueles. Nosotros, no sé, hacíamos el español hace, no sé cuánto hace Nacho de esto. 11 años, 12 años.
Pues sí, 8 años.
Y lo del búfalo que...
Porque jugábamos juntos en la Liga de Medios. Jugábamos juntos en la Liga de Medios y ahí le quedó el nombre del búfalo de Manzanares.
Porque Ignacio es de Madrid.
Porque es de Madrid. Vale. Pero yo te quería hacer una pregunta. Hablando en serio ahora. ¿México históricamente no había sido más merengona? Por Hugo Sánchez y por todo eso. Ahora que
sí, no, es muy merengona, de hecho,
okay.
Madrid, el equipo que más siguen. Lo que pasa que en el fútbol femenino no hay opción ahora mismo de
seguir. El Madrid no gana ni un partido. ni chance de ser merengona tiene ahí.
Claro.
Y al Marc, ¿tú también le volías dir alguna cosa?
Saludar al Miguelet, que va estar anys aquí a Barcelona també cobrint el Barça. No, abans parlàvem d'aquest Barça Olímpic de Lió, de certa revanxa, no sé si també hi ha aquest petit esperit o aquestes ganes des de retrobar-se amb el Barça. Era tenir aquesta curiositat també, perquè des d'aquí la Laia ho comentava abans, que jo crec que sí que hi és, no sé si des de la perspectiva del Lió també hi ha aquestes ganes de dir, a la final i amb el Barça una altra vegada.
Yo lo he intentado, hoy he tenido la oportunidad de hablar tanto con Sonia, la entrenadora, y le estaba intentando preguntar por esas ganas de enfrentar al Barça, por el favoritismo que son estos dos equipos ahora mismo para llegar a la final, incluso que son los dos equipos para poderse llevar la Champions. Hay que recordar que el Olympique de Lyon lleva 8 Champions ganadas, desde que el Barça es el Barça que conocemos. Le ha cortado la racha, es el rival a batir, pero desde el Olympique de Lyon intentan decirme, entiendo que de puertas hacia afuera, que no son favoritas, que partido a partido, que les da igual el rival, que de hecho el Paris Saint-Germain va a ser un rival complicado. Bueno, los tópicos que se utilizan en el fútbol en su máximo esplendor. Ahora, yo creo que sí, que evidentemente les encantaría enfrentar al Barça y les encantaría levantar la Champions frente al Barça en Bilbao, no?
De fet, jo recordo en aquesta línia a la final que es van creuar fa dos anys, Barça i Olímpic de Lió a Turí, la final de Turí, que va guanyar l'Olímpic de Lió, que va ser l'any dels dos rècords del Camp Nou. Aleshores hi havia molta expectativa, no? Va ser el primer gran desplaçament massiu de la història del futbol femení, no només del Barça, i unes declaracions prèvies a la final de Hegerberg, que va
sobre favoritismes,
sí,
no?
No, que va dir, està molt bé el del Barça, però no han inventat elles el futbol, és a dir, abans que passés tot això, aquí a Lió ja hi havia futbol, abans ja hi havia futbol femení, reivindicant el que l'Olímpic havia fet, és a dir, que aquest pique sí que hi és, perquè al final el Barça, per mi, fins que no guanyi l'Olímpic de Lió, continua sent l'aspirant a començar aquest nou regnat a Europa. Li falta aquest punt al Barça, enfrontar-se a l'Olímpic i guanyar-lo.
Primer abans, Barça-Chelsea i Olímpic de Lió, Paris Saint-Germain. Gràcies, Nacho, un abrazo. Bona nit.
Estamos en contacto, abrazo.
Adiós, Miguelet.
Un abraçada.
El Búfalo Nacho de Manzanares.
Miguelet. El Búfalo de Manzanares, com l'ha batejat, o com el va batejar el Juan Irigoyen, el company de TNT Sports Mèxico, que és a Lió per aquest partit entre l'Olímpic de Lió i el Paris Saint-Germain. Laia, res, demà més.
Demà més, a partir de la una, us esperem a tots aquí a RAC1 per viure en directe aquestes semifinals. Jo, per més que el Marcos vegi una golejada, jo em connectaria a la ràdio i seguiria el partit, que sí. Això és futbol.
Una gran narradora. Sí.
I és el primer gran partit que té el Barça aquesta temporada. Així passa amb els rivals de la Lliga, i els de la Champions tampoc han estat res de l'altre dijous.
Bona nit.
Fins demà, Laia. Bona nit.
Bona nit.
Per sobre de 2:15 del Búfalo de Manzanares, el Búfalo de Palau i Plegamans. Hola, Dani Aguilar.
Home!
Búfalo. És la millor presentació de la història de RAC1.
No, Palau i Solità, no? Palau i Solità, no?
Què fas tan abrigat?
Tinc un poc de frío.
Amb jaqueta.
Doncs no. No, hi ha una temperatura excessivament baixa a l'estudi de RAC1 ara mateix.
Al principi, quan entro, hacía frío. Ahora estoy con más calor.
Tres amb màniga curta, el Ferran amb camisa i Juan amb jaqueta. O sigui, no ho entenc.
Ara que ha tornat el més enllà.
Després del relat amb el que ens ha il·lustrat al principi de la tertúlia, si vol estar amb jaqueta, mira, deixem estar amb jaqueta.
Ojo la barbita que se está dejando multicolor.
No, multicolor d'aquest, mig blanca ja, pobra de mi.
Tot bé?
Tot bé, sí.
Amb el Búfal de Palau Solità i Plegamans, amb el Dani Aguilar, volem parlar del retorn del Barça a la feina després de l'ensopegada, la plantofada contra el Paris Saint-Germain. Dani, era la primera vegada que es trobaven els jugadors des del partit davant el PSG i des de les polèmiques també declaracions d'Ilkay Gundogan. I el vestidor avui, no podia ser d'una altra manera, el que ha fet és tancar files.
Sí, en diferents graus, val a dir-ho. Comencem per un dels protagonistes d'aquesta polèmica, ja vam sentir ahir Araujo, va quedar clar la seva postura, segurament més pel que no va dir que pel que va dir, però va quedar clar. Avui a ESPN ha parlat Ilkay Gundogan. Sense preguntar-li directament per Araujo, ha dit això sobre com afrontar el clàssic després del pal del PSG.
Així és com els equips més exitosos creixen, milloren, comunicant-se, mirant-se els ulls els uns als altres i parlant pel benefici de cadascú individualment, però al capdavall pel benefici del club, perquè tots som aquí per fer el club millor, per situar-lo a la millor posició possible. Si exitosos, des del dia que vaig arribar, tothom està alineat en això. A vegades, evidentment, hem d'aclarir coses, però la intenció genuïna de tothom és treballar per l'èxit d'aquest gran club. Això és arribar al nostre major potencial i guanyar el màxim possible.
To win as much as possible.
En canvi, molt més explícit, molt més evident, molt més meridià, ha estat Koundé a Dazón.
En los toros está estar tranquilo. Está tranquilo, lo hemos hablado entre nosotros, que siempre es lo más importante, y el tema está cerrado. Creo que Ilkay no quería hacer ningún daño, y creo que Ronald lo ha entendido después de hablar, así que el tema está cerrado. Todos vamos a tirar por el mismo lado, como lo hemos hecho siempre este año.
Al mateix discurs que el capità, Sergi Roberto, a Movistar al matí.
Las declaraciones al final yo creo que ha sido todo más ruido externo que problema dentro del vestuario. A nosotros estábamos muy unidos. Al final Gundo un poco lo que hizo es explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie. Creo que todo el mundo quiere ganar, todo el mundo vio el partido, y Gundo desde que llegó solo lo que ha hecho en el vestuario es sumar, ayudar al equipo a ser mejor, pero nada más. O sea, que no busquen problemas donde no los hay.
Unes declaracions en la línia del que explicava aquest migdia en Damià López. Des de dins es diu que no hi ha cap incendi, que no hi ha cap problema greu, i que la situació entre Gundo i Araujo s'ha assumit amb normalitat, amb relativa normalitat, i que és una qüestió del dia a dia, de la convivència diària.
D'entrada, exacte. El que no pot dir Sergi Roberto és ruido externo. O sigui, jo estic d'acord que són coses que pot ser un malentès i que no hi ha hagut aquesta tensió.
No, ruido externo no. Hi va haver unes declaracions de Gundogan, i públicament les declaracions que assenyalaven a un futbolista, públicament aquest futbolista, dos dies després,
exacte,
diu que no comparteix les declaracions del seu company,
que té codis
i valors, sí,
per no respondre públicament al seu company.
A partir d'aquí ningú ha dit, jo crec, que Gundogan i Araujo estirin els plats pel cap i que s'ho diguin i que no es parlin. Jo crec que ningú ha dit això.
Algú ho ha dit.
No sé, doncs si ho ha dit, doncs si algú ho ha dit, doncs
aquest és el ruïdo externo, potser.
Això és el ruïdo externo.
Sí, però vaja.
Però d'aquí a parlar de ruïdo externo, no. És que, escolta, hi ha hagut una situació molt clara i pública, no? Dels dos bàndols, i a partir d'aquí ara entenc que tothom ha de tancar files, ho hem parlat, que és el que ha de fer un vestidor, i aquestes coses passen, i a vegades passen, no ens n'entarem, però passen cada setmana segurament, que es parla dins i hi ha desavinences, però a partir d'aquí, vull dir, això no ha estat una invenció o una cosa que hagi sortit com un bolet i que, no?, que s'hagi inventat la premsa, com a vegades algun mitjà pot tirar merda, parlant clar respecte al jugador.
No, a veure, fins i tot d'entrada que Araujo no parla anglès, i les declaracions de Gundogan és algú que li ha inflat el cap, perquè no crec que les hagi entès. O sigui, li deu haver passat algun enllaç o alguna...
No, es que eso está claro que pasó así.
Sí. O ha llegit.
Porque el miércoles por la mañana ellos entrenan y no pasa absolutamente nada el entrenamiento.
Exacto.
Y ellos habían visto. Entonces, entonces lo que pasó es que a la tarde o al mediodía, justamente cuando por la diferencia horaria se empezaron a despertar en el otro lado del Atlántico, y le empezaron a calentar la cabeza a
Gundo. ¿En el otro lado del Atlántico? ¿En Miami o más abajo?
Bueno, dale.
Uruguay, ¿no?
Ya sabe. Sí, ya lo sabe. Se hace el tonto como siempre con esa camiseta guapa que se puso. Entonces le empezó a calentar la cabeza, diciendo que no puede ser, que no tiene códigos, que no se expone hacia un compañero y no sé qué. Cuando Gundogan, yo no estoy justificando, y entiendo que hay parte de Gundogan que es no sé si comprender o ese punto que acá en el sur de Europa
es cultural, y hay mucha cosa
en el sur, ese punto de de la hermandad del vestuario, los códigos del vestuario, esa cosa pseudo mafiosa. Y el tipo lo único que dijo es lo que siempre se pretende. Describió, como dijo Farrán recién, describió el partido. Dentro de la descripción del partido dijo que había un defensor que en vez no tendría que haber cometido falta, pero también habló del gol
de Cancelo.
De Cancelo, sí. Habló del gol de Vitinha, que se duerme Lewandowski, creo que era Lewandowski, ¿no? El que se duerme.
Sí, o Frenkie, depende per on vulguis apuntar. Pues, vale, sí.
Pero que se duerme alguno de los dos, se duerme. Sí, sí. Y supuestamente tanto Lewandowski como Frenkie de Jong forman parte del grupo de los extranjeros.
Como Ter Stegen, sí.
Como Ter Stegen, que también habló de Araujo, no tan
directamente, pero sí, es verdad, va a ser un altre dels que sí, va dir que
entonces
que sí. Pero que era expulsió, va admetre que podia ser perfectament expulsió i que havia...
Se puede pitar, ¿no? La frase va dir Ter Stegen, sí.
Que havia marcat l'eliminatòria. És una evidència, però
és un tema cultural també de Gundogan, Ter Stegen, o sigui, són cultures futbolístiques diferents.
Si Ter Stegen i Gundogan, si Ter Stegen i Neuer andan todavía los sablazos en la selecció alemana, pegándose hostia como panes, y no pasa nada.
Sí, a la selecció alemana, Gundogan com a capità ha assenyalat
Creo que fa dues aturades.
Pero entiendo las dos partes. Entiendo que, amigo, formás estás en un equipo donde existe esta cultura, adaptate a la cultura en la que estás. Esto acá está mal visto, pero también entiendo el punto de la frase, ya hablamos alguna vez, la frase de Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. La cagaste, jodete, amigo, mala suerte.
Però jo crec que, o sigui, la diferència és que es fa públic tot el que passa i que dins del vestidor no s'ho van dir. Per mi és la clau de l'enfrontament entre Gundogan.
Però ojo,
si jo acabo el partit, et vaig, et dic, deixa'l a l'1 contra 1 i no ens deixes venuts amb 10 durant 70 minuts perquè el que ha de córrer sóc jo, no sé què, tal, tal, ho discutim, llavors quan surto vaig judicar a la premsa, no generarà tant de soroll internament, com a molt em vindràs després i em diràs, hòstia, ja ho havíem parlat, per què surts i ho parles, no sé què, però exactament el que tu explicaves, Juan, de el dia següent a l'entrenament, ni Araujo sap la declaració i es va creant una bola en la que per mi l'origen és el primer a dins del vestidor, i si vols després ho vols fer públic, ja ens enfadarem perquè ho has fet públic o no, però aquí el problema d'inici és que no s'ho diuen, o sigui, perquè quan el dia següent hi ha l'entrenament no hi ha cap problema.
Jo almenys no ho sé si no s'ho diuen al descans o al final
del partit. No sé què passa en el descanso ni al final del partit. Gundogan tenia que ir a passar el doping i no passa per el vestuari.
Però el que està clar és que Gundogan...
Araujo el dia següent no està enfadat.
A la mañana siguiente. Claro.
També és la primera vegada que parla públicament. No?
No. O sigui, a l'entrenament de recuperació no hi ha cap problema entre ells.
Ni Gundo, què dijiste ayer? Ni nada. Bueno, por lo que yo tengo entendido, para ahí,
sí,
Fernando,
sí,
por lo que...
Sí, yo estoy con Juan.
Ok, entonces, lo que dice él de Miami me lo confirmó, se despierta, no sé cuál es la diferencia horaria, 6, 5, 6, 7 horas. Ok, y ahí es donde empieza el ruido. Porque el ruido creo que acá empieza tipo 4 o 3 de la tarde, ¿no? Más o menos, en horario español.
Sí. Jo crec que les declaracions, tan bon punt es fan públiques, és que aquí no estem acostumats a això. És que no, Araujo. És que la cultura futbolística del Barça no està acostumat. A veure, evidentment està acostumat a rajars que sempre diuen els neerlandesos, Cruyff, bla, 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 De Jong, algun estirabot i tal. Però d'aquesta manera tan... que se mantengui tan germànica, que se mantengui bé, tan allò, tan, no? Tan allò, pot, patapom, i així es fan les coses i ja està. Jo crec que aquí no estem acostumats. I em fa l'efecte que des del primer moment que surt aquesta declaració, la gent ja no la... allò, el públic general no l'interpreta dient això és una declaració qualsevol, diu, hòstia,
i perquè la repeteix, perquè correcte, també venim del clàssic
però això és la confirmació que Gundogan, que ja hi va haver, no?
molta polèmica
després del clàssic, després d'un resultat negatiu, perquè és evident, després d'un resultat positiu això no surt, perquè no surt, no hi ha draps gruts, no parles malament perquè tot és felicitat, les preguntes totes són positives, etc. Però quan hi ha una derrota com aquesta, surt. I després del clàssic passa a Gundogan, segur que algú li diu, ei, potser has de vigilar més el que diu, etc. I arriba el dia del Paris Saint-Germain i és igual, ell ho torna a dir, perquè forma part de la seva cultura i això reafirma que hi haurà una tercera derrota en algun moment i ho tornarà a dir, perquè és així.
Jo també, ja... Posa'ns una pregunta a tots. ¿Creen que esto con un líder muy claro en el vestuario hubiese pasado?
Mira, és que amb això...
Sí, jo crec que sí.
Jo crec que no.
Jo amb això et vinc a respondre que sí, perquè jo crec que Gundogan arriba aquí i ell se sent el líder, perquè ell és el capità de la selecció d'Alemanya, ell ve de ser el capità del City...
I de ser el capità... La reacció d'Araujo no sembla que Araujo el consideri com a tal, perquè l'endemà Araujo, diguem-ne que llavors li planta cara al líder.
Però ell, ell ve aquí sí que s'hi sent com per impartir aquesta jerarquia, aquesta manera de competir...
Li planta perquè potser li han dit... tienes que imponerte, tú eres capitán, él no es capitán, que tú vulguis. Li han inflat el cap.
Li han inflat el cap.
Em sembla un punt surrealista que també Miami me lo confirmó, li hagi inflat el cap.
No. Es que para mí gran parte de este problema viene por los entornos de los diferentes jugadores, que te empiezan a contaminar, por un lado los entornos de Araujo, por otro entornos de otros jugadores, que les molesta lo que hace Gundogan, porque seguramente le saque el puesto o nuble, y empiezan a decir, no puede ser, este que viene acá, que no lo conoce nadie, que acá nadie sabe quién es, y empiezan boom, 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 a inflar a la prensa y a sus mismos jugadores. Y eso es una realidad, y Fernando sabe perfectamente, y Mar lo sabe perfectamente, y Daniel lo sabe perfectamente, y vos, Gerard también lo sabe perfectamente. Que empiezan a llamar agentes o representantes o entornos de diferentes ahí, bueno, no sé, no quiero adjetivizar de mala manera, bueno, de diferentes jugadores del Barça, y empiezan a contaminar. Que este quien se cree que es, y bla, 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 y lo mismo le hicieron a Araujo. Como dice Farran, sos el capitán, no te ponía a tocar la cara, que está 6 meses que está, no hizo nada, que hizo 10 asistencias, no hizo, nunca apareció ningún partido importante, ayer se borró. ¿Qué es eso? Todos sabemos lo que pasa, no nos van a engañar.
Sí, pero en un vestidor está, y
por eso pregúntelo a Por eso pregúntelo a Lidia. Está Puyol. No sería Puyol el que va a Gundogan y le dice, Gundo, hermano, esto acá no va.
Sí, sí, total.
Pero, y dit, però dit això, estarem d'acord que és un vestidor...
Bueno.
Bastant bo.
Sí, menos sí, el polaco, sí. El resto, manso. Bueno,
sí, però no, l'ovella negra no passa res, no vols dir?
Bueno, a alguien le tocó la cara al polaco para que deje hacer tonterías, pero sí, menos el polaco, bien.
Val.
Polaco, que si hubiera metido el 2-0, a lo mejor ya se habría acabado la eliminatoria ahí también.
Vols ara, treu.
Atents.
Ho tenies aquí dins, Ferran, i ho havies de treure.
Sí, ho tenia guardat. Per mi és...
L'espineta, allà.
Tan greu l'error de Lewandowski com l'expulsió d'Araujo.
No, no.
Sí, sí,
no,
per mi sí, ho sento molt. Un davanter, no, un nou del Barça d'aquesta categoria, té temps de col·locar-se la pilota a la dreta. Té...
Es gira bé, sí,
té,
sí.
Es gira molt bé. O sigui, té la porteria davant per ell sol i no va ni entre els tres pals. Va, no sé, ho sento molt.
És que Donnarumma impone mucho. Muy buen portero.
O sigui, aquesta temporada sí que és veritat que va fer un gran partit a París, tot i no marcar.
És veritat.
Va fer un gran partit a París, això li reconec, però aquesta temporada no és el Lewandowski que tots esperàvem, i més igual que fotre un hat-trick contra el Cádiz. No.
Marvà, com a davanter, referència del futbol català...
M'hagis de treure el tall divendres que ve perquè ha fotut un hat-trick al Bernabéu, també t'ho dic, però...
Sí, però potser no sabeix de res.
Del futbol català i de la vida.
Potser bastant, exacte. Marvà, què?
Jo crec que el PSG hauria guanyat igualment, encara que et posis 2-0.
Jo crec que...
I aquesta, i d'aquesta setmana penses en aquesta i penses en la de Bruyne, també. I estem parlant de... dels millors jugadors d'Europa, en què en el punt de penal, en aquell moment, doncs, la tiren per sobre el travesser.
Jo quan vaig veure la de Lewandowski, em vaig recordar la de Dembélé contra el Liverpool. El
sí, Camp Nou, sí, sí,
l'última. No, no,
no. 3-0 i Dembélé falla... Dembélé falla el 4-0. També et diré una cosa. També et diré una cosa. Hi ha gent que pensa...
Era acabar la eliminatòria.
Hi ha gent que pensa...
Marques el gol i canvia el partit, per tant l'expulsió...
Hi ha gent que pensa que amb 4-0, amb el gol de Dembélé, vas a Anfield i perds.
Clar. Sí, sí.
I la sensació és que el Barça amb 10, la sensació des de fora, és que veiem el partit, és que el Barça amb 10 hagués perdut, tot i anar 2-0.
Marques el 2-0 i no t'expulsen
però ara una altra pregunta.
Capitana posteriori, ja ho sé que estem fent una mica capitana posteriori.
Sí, no, i ara una altra pregunta, capitana posteriori. El Madrid amb 10 contra el City, creieu que...
No, evidentment que no.
Hauria passat l'eliminatòria?
No, és palmat.
Va, sí.
I tant.
S'ho hagués cregut més?
El espíritu. Sí. El espíritu és Juanito.
No, però estem d'acord, que jo crec que hi falta un punt de creure-s'ho.
I avui sento Sergi Roberto... No, avui Sergi Roberto diu... crec que és una final. No, perdona, no creus que és una final, el de diumenge. És una final. És que a mi ja el matís, ho parlàvem a la redacció, i el matís de crec que és una final... No, perdona, noi... Vull dir, o és la final, perquè o guanyes...
És la final, sí, sí. És el final de Lliga.
Crec que és una final. És que ja amb el crec ja...
Han parlat molt jugadors. No, jo estic amb el Ferran. Han parlat molt jugadors i el to...
Això són les petites, són els detalls. Quan parlem de detalls,
És Sergio Roberto, Ferran.
Bueno, però és el capital, Barça, Juan, perdona que et digui.
Però altres jugadors també, quan se'ls... Que avui m'ha tocat repassar totes les declaracions, que n'hi ha hagut moltíssimes, és com allò, és una final després de... Sí, clar, és que si perdem, se'ns en va el tren de Lliga.
Però és que
això... A veure, que d'altra banda... És el sentiment generalitzat de pràcticament tots els culers.
Però estan entregados, quiero decir. Saben que está vendida la temporada ya. Y la realidad es que una vez que se termina la eliminatoria es el largo adiós de Xavi. Porque no, es muy difícil. Inclusive ganando el domingo también es difícil porque estás a 5 puntos.
Yo continuo pensando que creo que el Barça guanyant-ho tot aquesta temporada, a todos los partidos de Liga que quedan, continuo pensando
que es muy difícil.
Que es muy difícil.
Estic d'acord, jo.
Que el Madrid es deixi, a banda de...
9 puntos.
A banda dels, del clàssic, es deixi, exacte, 5 punts
Val,
més.
Però que guanyin, els, que guanyin tots els partits de la temporada. O sigui, que si guanya el Madrid, la Lliga, que la guanya el Madrid. Que no la perdi el Barça.
Que no acabis com l'any passat al Madrid, que el, acaba, no? Va haver-hi un moment al, sí, Madrid, bueno, que estava a 15, a 16.
O sigui, el Barça aquest té, no, l'obligació de guanyar tots els partits que li queden a final de temporada, i per actitud no ho veig, no ho veig. I aquest és un problema que ja ha passat en altres fases del curs, doncs que l'equip, hi ha moments que o no sap aixecar prou bé, o es desconnecta...
I ara amb l'agravant que ja no hi ha res en joc. Clar, és que abans t'aixecaves perquè encara somiaves amb alguna cosa. Ara amb què somies?
Sí, perquè també és molt fàcil, bueno, dir des de fora, també és molt fàcil dir des de fora que pots col·locar 5 punts i t'has de creure, que pots guanyar la Lliga, etc. Vull...
Sí, sí. No, no, per això ho dic,
per això.
Sí, sí,
no,
sí,
no.
Exacte. Avui per culpa teva, eh?
Sí, sí, està clar.
I ara tens l'opció de posar-te a 5 i ells han d'anar a Noeta i a veure què passa.
I mentre hi ha càstings per un entrenador nou i no sé què, i el projecte ja s'ha acabat i bla, 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 bla.
I ells tenen l'eliminatòria de Champions entre mig. Semis, sí, sí. Bueno, el futbol l'has vist de tots els colors. El que passa que tu has d'estar preparat i tens l'obligació de guanyar tots els partits que et queden fins a final de temporada.
Mira, del que s'ha dit a la prèvia, Dani, alguna cosa,
sí,
més
fet,
enllà dels tòpics,
és una
cosa
prèvia,
que
vaja, prèvia, demà tindrem la prèvia com a tal, però és a dos dies d'un clàssic, i és que han passat tantes coses els últims dies, hi ha tanta, diguem-ne, tant volum d'informació al voltant del planeta Barça, que diguem que del clàssic hi ha hagut els, no, els tradicionals, el que deia ara el Ferran, allò, aquest missatge unànime, no molt vehement, però unànime, que o es guanya o adeu a la Lliga, evidentment. Però Gundogan també ha fet aquesta reflexió, que és interessant, si voleu, fruit del partit del PSG i mirant a llarg termini.
El més important és saber que un partit com el del PSG pot passar. És normal, especialment per un equip com el nostre, amb jugadors joves, i especialment en aquesta competició. Si mires els altres partits de les eliminatòries, com el partit del Nàpols i també el partit d'anada a París, ho vam fer bastant bé.
We actually did quite well, you know?
I un altre protagonista, Ter Stegen, tancant files... de manera monumental amb Xavi.
Como persona, como entrenador, como en su día compañero, pues le tengo mucho cariño, ¿no? Y obviamente mi deseo es que se quede, ¿no? Pero al final es una decisión que tiene que tomar él, que tiene que meditarlo bien. El club y él están en contactos, por lo que se ve, y nada, esperemos a que van a tomar la decisión adecuada para todos.
Per cert, torna a la banqueta a la Lliga, Xavi Hernández.
Sí, és veritat.
Sí, torna a la banqueta, el van expulsar a la Champions, no a la Lliga fa més temps, s'ha perdut les Palmes i Cádiz.
Sí, ja vaig dir tot el que havia de dir en el seu moment respecte a la puntada de peu de Xavi i la seva expulsió. 5 minuts i la mitjanit. Pausa i seguim parlant del clàssic, hem de saber l'última hora també del Real Madrid i d'altres qüestions. Ara tornem.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomaKurumaSuzuki.com.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.